És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Els dilluns, en el tram final del programa, és l'hora, parem atenció a la nostra història. Ja sabeu, és hora d'explicar coses de Palamós i ho fem sempre de la mà d'en Gavi Martín. Ja el tenim aquí. Què tal, Gavi? Bona tarda, benvingut.
Molt bé, bona tarda.
Aquest matí, quan venia cap a la feina, fent tot aquest itinerari, ja saps que jo visc a Sant Antoni,
sí.
Faig l'itinerari en bicicleta per tot el passeig.
Molt bé.
I em fixava en aquest conjunt que forma l'abadia, i recordava que fa uns dies parlàvem amb unes persones que em qüestionaven el tema de la denominació de l'abadia. Anem de dir de Palamós o de Palamós i Sant Antoni? Com n'hauríem de dir d'aquesta abadia?
Però pròpiament, si ho mirem des del punt de vista cartogràfic, que és on apareixen molt d'aquests noms escrits i inscrits en aquests mapes, bàsicament hauríem de dir-li abadia de Palamós, per una raó molt senzilla. Sant Antoni no té pas masses anys, té un parell de segles de vida, i quan ja apareixen aquestes petites denominacions en aquests mapes, en aquell moment l'abadia estava ocupada, hi havia Palamós com a població i poca cosa més, no hi havia gaire més població. Més lluny hi havia Calonge, però que no entrava dintre l'abadia, i tenies Torre Valentina, però poca cosa més. Per tant, el correcte seria abadia de Palamós. El que passa ja, avui en dia saps que qüestions municipals, per no ofendre ningú, igual que hi ha gent que vol que creu que seria més adient dir Palamós Sant Joan o Calonge Sant Antoni, mira, ho acceptarem, no? Podem acceptar que en diguin abadia de Palamós i de Sant Antoni, amb això no hi ha problema.
Sí, com sigui, per efecte de l'abadia, el fet és que Palamós i Sant Antoni acaben conformant una única unitat geogràfica, i avui doncs voldríem parlar o posar el focus més específicament en una part d'aquesta unitat geogràfica, que és el nucli de Sant Antoni, nascut doncs el caliu del nucli mare del municipi, que és Calonge. Però avui voldríem saber doncs, una miqueta en quines circumstàncies i des de quan podem parlar de Sant Antoni, Gavi.
Sí, unitat geogràfica i urbanística, perquè de fet passa com a Barcelona i l'Hospitalet, no? Que va descreure's un carrer i diu ja estic a Sant Antoni, sí. Torres enrere, ja ets a Palamós. A veure, de fet, Sant Antoni, si recolem uns quants segles enrere, estava despoblat. No hi havia massa població, per no dir gens. El que passa que sí, puntualment, al llarg de la història, trobem petits assentaments de població que han estat importants i han conformat una mica el caràcter de Sant Antoni. De fet, ja des del segle XIII existia el cenobi de Santa Maria del Mar, justament al damunt del Collet.
Santa Maria del Mar, dius?
Santa Maria del Mar, sí. Compte, perquè hi ha molta gent que tendeix a confondre-ho i diuen Santa Maria del Mar, la parroquial de Palamós. No, la parròquia de Palamós no ha estat mai Santa Maria del Mar, sempre ha estat Santa Maria de Palamós. Santa Maria del Mar era el cenobi del Collet, que era un cenobi de monges de Sant Daniel, que tenien doncs, justament la desembocadura de l'Aubi, que he passat moltes vegades amb el cotxe, hi ha un petit promontori que queda així a mà dreta, doncs allà al damunt, amagat entre els pins, hi ha aquest petit cenobi, hi ha aquest petit priorat, que composat per una petita església romànica, amb un absis semicircular i fins i tot restes d'un antic claustre. És una mica, diguem, aquesta peça de patrimoni desconeguda de l'abadia, I això que és ben bé al vell mig de l'abadia. Bé, doncs, de fet, tornant una mica a la història, aquest cenobi, que sabem que existia al segle XIII, va ser edificat sobre les ruïnes d'una vila romana que ja hi havia allà, que no s'ha excavat mai. Està a quatre passes del Collet, recordem, de les fàbriques aquestes de terrissa que van trobar al Collet. I, de fet, era un petit priorat rural de monges benedictines que venien del monestir de Sant Daniel de Girona. De fet, en l'arxiu del monestir de Sant Daniel de Girona ja apareix un document del 1662 que ja parla del convent de Santa Maria del Collet, o Santa Maria del Mar, aleshores anomenat Sant Antoni. Que ja, veus que al segle XVII ja comença aquell paratge a ser anomenat Sant Antoni. I penses, a veure, si estava dedicat a Santa Maria, per què aquell lloc se li deia Sant Antoni? Doncs la raó la trobem en que, en aquell temps, sembla ser que a l'interior de l'església romànica del priorat de Santa Maria, doncs hi havia un altaret dedicat a Sant Antoni, que tenia molta devoció de la gent del voltant. I es va perdre el nom de Santa Maria, i curiosament, per designar aquest tros de platja o aquest tram de costa, va quedar el de Sant Antoni. La platja, o sigui, si bé hi havia gent, hi havia quatre monges que habitaven en el priorat, la platja estava en aquell moment deshabitada, no hi vivia ningú, per una raó molt senzilla també. Com ja hem parlat altres vegades, hi havia el problema de la pirateria. Això viure arran de mar era un problema i molt gran. i obligava a viure retirada de la costa a molta gent, precisament per defugir qualsevol atac piràtic. De fet, sense anar més lluny, aquest monestir de monges benedictines va haver de clausurar per els continus atacs que tenien primer de pirates genovesos, després de pirates barbariscos, i clar, tenen arran de mar, a més unes dones en un convent, ja pots imaginar que no era gaire negoci. Per tant, van tancar i van clausurar el monestir, que després va quedar convertit en una casa pairal i ha perdurat així fins als nostres dies. Justament al costat de platja trobem un altre indici petit de població, que era el que en deien la Torre Pereres. Allà on hi ha la platja d'Es Monestir, hi havia un petit pla al darrere, hi havia una casa amb una torre de defensa que servia amb un entramat de defensa amb altres torres també per avisar precisament d'aquests atacs pirates. Però, bueno, com veus, els primers moments no hi havia població en aquella zona. Per anar a buscar la primera població estable, bueno, estable entre cometes, la primera població, els primers assentaments, edificis, cases, el que és actualment avui Sant Antoni, clar, hauríem d'anar al segle XVIII, és a dir, hauríem de passar molts segles, des de l'edat mitja, fins que realment la gent tingués la seguretat d'establir-se arran d'aigua. Això volia dir també que els atacs dels pirates vinguts d'Algèria, doncs van baixar i per tant la zona costanera començava a ser mitjanament segura.
I qui buscava establir-se arran d'aigua? Pescadors?
No, els primers que s'hi van posar van ser de fet de gent que treballava al camp, pagesos, que bueno, sembla que van començar a dir, bueno, escolta, podem combinar el tema de treballar al camp, perquè justament fins arran de platja arribaven horts. Doncs bueno, amb una mica de petita pesca selectiva arran de platja, una mica de peix, no eren pròpiament pescadors, però s'hi van fer després de pescadors. I per tant ens trobem que la zona que avui en dia va des del que és l'església parroquial de Sant Antoni fins al Collet, doncs en aquella zona van ser on van començar a aparèixer durant la primera meitat del segle XVIII doncs, petits habitatges o fins i tot petites botigues que no necessàriament eren llocs que eren de residència permanent, sinó un lloc on podies tenir guardat els estris de les barques, un lloc on podies tenir ornejos de pesca...
Una barraca, per entendre's,
exacte.
Eren l'inici dels petits... No en podien dir un poble, encara, d'allò.
No, encara no. A principis de segle XVIII, no. Però ja apareix en els documents com a definit com un espai físic ocupat, perquè el 1740, ja en notarials de Calonge, ja apareix com el nom de la Vila Platja de Mar. O sigui, no se li deia Sant Antoni encara. Realment apareix amb aquest nom, la Vila Platja de Mar, no? Algú així indefinit, que hi havia arran d'aigua. Eren bàsicament pagesos, que bueno, s'havien passat una mica o havien après una mica les arts de la pesca. Què passa? Que en un parell de dècades, doncs ja sembla que es van llançar una mica a la mar, ja això de viure arran d'aigua, i van començar a construir alguns llaguts de ponta, que en deien, que eren d'uns 300 quintars, tripulats per 7 mariners, perquè ens fem la idea de la mida que tenia el vaixell, i seria un vaixell semblant a un faluig de vela llatina, com els que hi havia per aquí a Palamós, en aquell temps. Bueno, sembla que en aquest primer moment, doncs, aquestes primeres botigues doncs, van dir, escolta, fem-hi un pis a dalt i ja ens hi quedem a viure, ja fem uns habitatges o fem una casa al costat, i la gent doncs, s'hi va començar a establir de manera més o menys estable. Podem dir que el 1783 sembla que ja hi havia certa població estable, i et dic per què. Perquè realment en aquest temps hi ha les notícies de que s'arrendava una gavella i un salí. És a dir, el salí era conegut també el salí de Can Fèlix Vilà, perquè estava més o menys en aquella zona on hi havia la fàbrica. Però una gavella, perquè la gent sàpiga què és, perquè ens escoltaran dient això d'una gavella què és. Una gavella bàsicament era una botiga d'ultramarinos, que en diríem avui en dia, que hi havia de tot, no? Una botiga que et permetia doncs, comprar productes, estris, coses de menjar, productes de conserva, doncs des d'una palangana fins a una... És a dir, una mica de tot, no? Com aquests pobles petits que tenen aquella botiga que et subministra de tot, doncs una gavella era això. I per què era important en aquest sentit per entendre la població de Sant Antoni que hi hagués una gavella? Doncs, realment, si no hi ha gent, no hi ha negoci. I per tant, quan es fa un arrendament d'una gavella, significa que hi ha gent que té necessitat, gent que no es desplaça a altres llocs a comprar i que té la necessitat d'adquirir aquests productes a la mateixa vila o al mateix poble o al mateix lloc on resideixes. Per tant, aquesta data 1783 és important per entendre que bueno, que aquesta gent necessitava totes les coses necessàries o una botiga que li nodrís de totes les coses necessàries per treballar i per viure. Fins i tot es comenta en aquesta capella que hi havia dret de vendre aiguardent. Per tant, era un producte ja, diguem, important dintre del món de la pesca i per, diguem, netejar una mica de bactèries l'aigua, etcètera, etcètera. Ja n'hem parlat altres vegades d'això, eh?
Molt bé. Tot això es va consolidant ja al llarg del segle XIX. Sí. En quines circumstàncies?
Al segle XIX hi ha un petit canvi en la badia de Palamós, que és el creixement de les fàbriques, de les fàbriques de Palamós. I Sant Antoni no és aliè a tot aquest moviment del suro, aquest moviment de la indústria del suro, aquest creixement de la indústria del suro. Per tant, aquestes petites botigues que inicialment eren de pesca tenen o pateixen un procés de transformació important a Sant Antoni i es converteixen en petits tallers de treball del suro. Es feia manualment i arran de platges treballava el suro, tal manera que les petites botigues, amb molt pocs treballadors cadascuna, es convertien en petites fàbriques de suro de treball manual. I així com es carregava molt de suro al port de Palamós, a principis del segle XIX també hi ha un gran moviment de carregament de suro des de la platja mateix de Sant Antoni. Sempre tenim la idea que el port ha de ser una infraestructura amb un moll de pedra i una infraestructura, diguem, d'enginyeria important. Els ports es podia fer des de la platja, en gavarres, tu carregaves les panes de suro a la gavarra i de la gavarra la portaves al vaixell que estava ancorat uns quants metres perquè, per qüestió lògica del calatge de la pròpia nau, no podies acostar-te arran de platja. I realment va haver un moviment molt important a la platja de Sant Antoni a principis del segle XIX, gràcies també a totes aquestes botigues que treballaven el suro, també arran d'aigua. Ens trobem que en aquell temps, a principis del segle XIX, el lloc es deia Platja de Mar o les botigues, simplement. Però 20 anys després ja comença a canviar el nom. I el 1841, en escriptures de l'època, ja trobem la denominació Platja de Sant Antoni. No parla d'un municipi a part, ni molt menys, ni d'un barri, sinó simplement ho defineix com a platja de Sant Antoni.
Lligada al que explicàvem abans, el tema doncs, de l'altar dedicat a Sant Antoni.
Exacte, exacte. Bueno, aquest increment o aquest augment de població, doncs, degut a la indústria, doncs, també va fer que el 1887 ja, allà aparegués ja la cooperativa La Ley, que hi ha una cooperativa de treballadors, ja prou important, i ja a principis del segle XX, fins a principis del segle XX, de fet, va ser a Sant Antoni, va ser la indústria surera la font de riquesa més important d'aquesta zona. Fins al 1909, que ja això va sofrir un procés de decadència molt important, però no només aquí a Sant Antoni, sinó en general la indústria surera, però especialment a Sant Antoni el 1915, quan ja es considera que van desaparèixer ja completament totes les indústries aquestes que es dedicaven a això, les més importants, ja era un treball bastant residual.
I què passa aleshores?
Tots aquests anys d'aquesta població que s'ha anat assentant a Sant Antoni va generar un sentiment de poble. I ens trobem que, malgrat la pèrdua d'aquesta font de riquesa tan important, que era el suro, la gent va començar a tenir una mentalitat diferent a la dels calongins. I ens trobem que comencen a tenir necessitats que són importants perquè ajuden a cohesionar la idea de poble. Veiem com el 1916 es col·loca la primera pedra de l'església parroquial, vull dir, hi havia necessitats pastorals a la zona, i decideixen erigir una església pròpia, que de fet va ser inaugurada el 1923, allà on la que coneixem actualment, la que podem veure i visitar. Però pocs anys després, de fet, d'inaugurar, veurem que hi ha també una sèrie de canvis, doncs, perquè justament un any després no només demanen el fet de tenir una petita parròquia, una petita església per celebrar els oficis, sinó que demanen que la vicaria fos independent de la de Calonge, perquè si no això els obligava a anar a fer les comunions a Calonge, anar a fer les comunions, tota una sèrie de sagraments que era imprescindibles fer-les a la parroquial important, que en aquell moment era Sant Martí. L'altra, diguem, era una sufragària. El 1924, doncs, la gent de Sant Antoni ja no havia d'anar a Calonge per fer o per rebre tots aquest tipus de sagraments. Però és que el 1928 tornen a canviar les tornes, diguem una mica d'això, i 4 anys més tard la parròquia de Sant Antoni s'independitza completament de la de Calonge. Ja tot, són dos parròquies completament diferents. La de Sant Martí i la de Sant Antoni són absolutament diferents.
No per qüestions merament geogràfiques, sinó, com tu deies abans, sinó ja de una mica de mentalitat. No?
Jo crec que sí. Hi ha una mentalitat, el de Calonge, més pagès, més de terra endins, i l'altre arran de mar, jo crec que et canvia una mica la mentalitat i el fet d'haver-hi una separació i una bona estona caminant en aquella època on vas fins a anar a Calonge, doncs vulguis o no, desuneix una mica, no? I et crea un sentiment d'identitat una mica diferenciat.
Jo que s'ha dit sempre que quan a Sant Antoni volen que faci sol, a Calonge volen que plogui.
Exacte, és això mateix, eh? Bueno, de fet, curiosament, en aquests moments és quan també hi ha una mica de efervescència cultural, perquè el 1974 es funda la germandat a l'Artur Mundet, bueno, són gent que ha fet fortuna i que inverteix també en el poble, no? I també el poble, el fet diferencial que dèiem, poder es potenciar una mica més en el fet de que als anys 20 comencen a arribar els primers turistes. Arran de mar, doncs, als anys 20 hi ha les primeres notícies dels turistes que arriben a Sant Antoni, que de fet sabem que eren famílies de Girona i de Barcelona. Però tot això va més enllà, i quan arriba la República, doncs, escolta, aquests aires de República, doncs, aquests aires de llibertat, doncs, també contagia una mica la gent de Sant Antoni, la gent del poble, i es dona el cas de que el 1936, doncs, sembla que volen tirar endavant la segregació de Calonge i que sigui un municipi independent, no? I durant la Segona República, els calongins, doncs, els de Sant Antoni, si em sentissin els calongins, els de Sant Antoni tiren endavant, doncs, inicien aquest tràmit de segregació, no? Sembla ser que, finalment, amb certes dificultats, el 1936, ja esclatada la guerra, doncs, se'ls concedeix l'ordre, el permís aquest d'independència, i, bé, a Sant Antoni, a l'època republicana, ja saps què passava amb aquests noms de sants, doncs van considerar que seria més oportun canviar-li nom, perquè això tenia un sant per nom d'un poble nou, un poble independent, un sant no era molt ben vist per republicans, per tant, van decidir canviar-li el nom, i durant un temps Sant Antoni es va dir Llevantí de Mar, perquè era tan maco, tan florit, tan republicà, però és així.
Una experiència efímera, però...
Sí, el que passa que ja va haver-hi problemes ja des del primer moment, perquè ja es disputaven, quan dirimien una mica quins serien els límits territorials entre Calonge i Sant Antoni, es disputaven els límits i Sant Antoni volia tota la part costanera, deixant sense sortir de mar a Calonge. Al final els límits van quedar a la riera de Calonge, el que avui separa una mica, perquè ens en diguem Sant Antoni i Torre Valentina, van quedar allà. I bueno, els primers moments sembla que això va funcionar, va haver-hi dos alcaldes, en Josep Avellí i en Ricard Roca, que són exclusivament alcaldes de Sant Antoni o del Llevantí de Mar, però en aquest primer any va haver-hi molts problemes perquè venien milicians armats de Calonge que causaven estralls, violència, amenaçaven els de Sant Antoni, i fins a tal punt que va pujar molt la tensió i va haver d'intervenir el conseller de Defensa de la Generalitat amb forces armades per calmar una mica la situació, perquè realment els de Calonge els hi va sentar molt malament el fet de que...
No van pair gaire.
No van pair gens bé, que realment durant un temps doncs, Sant Antoni s'independitzés, no?
Una situació que es reproduiria 50 anys després, a partir de la dècada dels 90, amb un nou moviment segregacionista, vehiculitzat en aquest cas a través d'una força política, Sant Antoni independent.
Sí.
I que, de fet, encara mantenim avui en dia doncs, un litigi obert sobre la possibilitat de que es pugui segregar Sant Antoni de Calonge.
Exacte. Si suposo que els de Sant Antoni independent pensen que, malauradament, el 1939 Sant Antoni, que havia disfrutat d'escassament 3 anys independent, va tornar a Calonge amb l'arribada dels nacionals, doncs el 1992 ells van iniciar un nou tràmit de segregació, un nou expedient de segregació que van presentar al registre municipal i que bueno, han mirat d'anar de manera irregular o a vegades de manera, un principi d'una manera entusiasta que sembla que s'ha anat apaivagant amb els anys i té petits rebrots, però no sabem com acabarà. Bueno, això, aquests processos són llargs, són costosos, tant per la gent, a vegades, que la gent que està, són regidors i que lluiten per això, i a vegades hi ha un desgast polític en aquest sentit, i la veritat el temps ens ho dirà, potser farem un altre programa.
Un procés en aquest cas que reclama els mateixos límits que en el seu moment es van concedir al Llevantí de Mar,
Exacte.
Que recordem eren...
La Riera de Calonge, bàsicament, els límits de la Riera de Calonge, era el punt clau, bueno, són uns quants metres cap a dins de terra, i després la Riera de Calonge, que era el punt clau, el punt de disputa entre calongins i gent de Sant Antoni.
Estem acabant, Gavi, en tot cas, hem fet aquest salt guiats pel tema del segregacionisme entre l'any 36 i l'any 92, entremig Sant Antoni va viure doncs el seu el gran boom turístic, que és el que ha marcat ja el seu perfil urbanístic, demogràfic, etc. des d'aleshores, no?
Exacte, entre disputes territorials, tot i així, prescindint de tot això, l'any 50 hem parlat que l'any 20 arribaven els primers turistes, però realment el boom va començar als anys 50 quan la indústria turística va penetrar a la Costa Brava, no? I Sant Antoni també van començar a proliferar aquestes construccions sense control als anys 60, i, saps, aquests grans edificis de primera línia de mar amb aquesta gran alçada. I bueno, jo, això ha fet que, bàsicament, el que tu comentaves anant en bicicleta, no? Aquesta urbanització que, de la badia de Palamós, que va de punta a punta, i ha produït la unió física, no?, de Sant Antoni amb Palamós.
Molt bé, doncs les coses de Palamós que avui han estat coses de Sant Antoni.
De Sant Antoni, sí.
Gavi, moltíssimes gràcies. Fins la pròxima.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.